Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Aquest matí ha tingut lloc un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona per condemnar el darrer crim de violència masclista que ha tingut lloc en un domicili del districte d'Horta a Guinardó. En l'acte hi han hagut representants del govern de la Generalitat i també de l'Ajuntament. Ho ha seguit la nostra companya Elena Ruiz. Bon dia.
Bon dia, amb el lema ni una menys, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona han fet conjuntament aquest minut de silenci per rebutjar l'assassinat de l'última dona víctima, assassinada i víctima de la violència masclista i la mort de dos menors a Barcelona que també s'investiguen com a un cas de violència vicària. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha posat veu al dol institucional.
No hi ha paraules per expressar el dolor i la ràbia que sentim sent avui aquí, a la plaça Sant Jaume, per condemnar tres assassinats masclistes. El feminicidi d'una dona a mans de la seva exparella i l'assassinat d'un nen i d'una nena a mans del seu pare.
I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que els minuts de silenci són útils pel seu poder de conscienciació social sobre una xacra com és la violència masclista.
Gràcies, Anna. Bon dia.
Bon dia.
I el ple de Tortosa ha cessat aquest matí un vocal del Consell del Poble del Reguer, representant de Movent PSC per un presumpte cas de violència masclista. Ho ha fet en una sessió extraordinària convocada amb celeritat després del ple ordinari d'aquest dilluns arran del reclam de la cap d'oposició de Junts per Tortosa, Meritxell Roiger. I Sanitat aprovarà demà tornar a fer obligatòria la mascareta a tots els centres sanitaris, al marge de si hi ha acord amb les comunitats autònomes. A Catalunya aquesta mesura ja s'aplica, recordem, des del divendres i s'ha publicat, de fet, avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Actualment, el percentatge de vacunació de la grip en persones majors de 60 anys és només del 47%. A més, el Departament de Salut ja ha obert avui la vacunació de grip i Covid a tothom que ja es pot sol·licitar a través de La Meva Salut. I l'atur a l'eurozona va caure una dècima al novembre i es va situar en el 6,4%, la xifra més baixa des de l'estiu passat. Segons les dades publicades avui per l'Eurostat, la zona euro va tancar el penúltim mes de l'any amb 10,97 milions de persones desocupades, gairebé 100.000 menys que a l'octubre. A l'Estat, l'atur també va baixar una dècima, tot i que continua sent el país amb la taxa més elevada de tota la Unió Europea. I en esports ja es coneixen els aparellaments de vuitens de la final de la Copa del Rei i el Barça. Ha estat el més beneficiat en aquest sorteig, ja que els blaugranes jugaran al camp de l'Unionistes de Salamanca de la Primera Federació, que era l'equip de menor categoria que quedava.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dimarts, 9 de gener de 2024. Això és l'Enjoc.
Joc. Amb Martí González.
Dimarts 9 de gener, el Barça ja viatja cap a Riad, cap a l'Aràbia Saudita, per jugar dijous la semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol. En aquest cas ho farà contra l'Osasuna. Demà ja hi ha la primera semifinal amb el derbi madrileny, un Atlètic de Madrid-Real Madrid, que es tornarà a repetir la setmana que ve als vuitens de final a partit únic de la Copa del Rei. El Barça jugarà a Salamanca contra l'Unionistes. Bona sort per al Barça, que li ha tocat jugar contra l'únic equip, en aquest cas, que quedava de la Primera Federació. I el Girona jugarà contra un equip de primera divisió, el Rayo Vallecano, el casa del tècnic ara gironí de Michel Sánchez. Parlarem de futbol, també parlarem de waterpolo amb els europeus femení i masculí que estan en marxa, i també parlarem d'handbol i de la gran victòria ahir del CAC Granollers contra el tercer classificat de la Lliga Guerreres, el Granollers, que arriba en molt bon estat d'ànim i en molt bon estat de dinàmica per jugar l'eliminatòria, en aquest cas històrica, de vuitens de final de l'European Cup. En aquest cas, d'handbol dissabte serà. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hey, hey. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, dues novetats importants de la convocatòria del Barça per a la Supercopa d'Espanya.
El conjunt blaugrana ha sortit aquest migdia cap a Riyad, a l'Aràbia Saudita, per disputar dijous la semifinal de la Supercopa contra Osasuna, i han viatjat amb l'equip Cancelo i Pedri, cap dels dos encara sense l'alta mèdica, a més del lesionat més recent, Íñigo Martínez, que pateix una lesió muscular que es va fer al partit de la Copa a Barbastre. Sí que són baixa i no han viatjat ni el porter Ter Stegen, a més de Marcos Alonso i Gavi, mentre que reforçaran l'equip els jugadors en fitxa del filial Héctor Fort, Marc Guiu, Pau Cubarsí, Marc Casador, els porters Astralaga i Cochen i els habituals Fermín López i Lamine Yamal.
Un Barça que va tenir sort en el sorteig d'ahir a la tarda dels vuitens de final de la Copa del Rei.
Doncs sí, perquè els blaugranes s'enfrontaran a l'únic equip que quedava de la primera federació, l'Unionistes de Salamanca, que ahir mateix va eliminar el Villarreal a la tanda de penals i que en l'últim partit de Lliga va guanyar precisament el filial blaugrana, el Barça Atlètic, el Johan Cruyff, per 0-2. El Girona jugarà com a local contra l'exequip del seu entrenador, Michel, el Rayo Vallecano.
Aquesta eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei es disputarà la setmana que ve, amb horaris ja confirmats, condicionats, això sí, a la Supercopa.
El Girona-Rayo serà dimecres que ve, 17 de gener, a 2:15 de la nit a Montilivi, mentre que el Barça jugarà o dimecres 17 o dijous 18, depenent de si es classifica per la final de la Supercopa. El seu rival a les semifinals, Osasuna, s'enfrontarà, per cert, a la Reial Societat en una eliminatòria en què destaca el derbi madrileny entre l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid.
Hi haurà dos derbis en una setmana, demà mateix a les semifinals de la Supercopa a Riyad i dijous de la setmana que ve al Metropolitano a la Copa del Rei. En bàsquet, us ho explicàvem, ja és a Badalona el nou fitxatge de la penya, Shannon Evans.
El base nord-americà ve de la lliga xinesa i ja va ser el màxim anotador de l'ACB temporada 21-22 amb el València i arriba per accelerar el joc de l'equip i per donar molts punts a l'equip verd-i-negre. Evans, du 85 i 29 anys, ha jugat prop d'una setantena de partits a la Lliga Endesa amb el Betis i amb el València.
Més bàsquet, comença setmana de 3 partits per al Barça, que continua amb la baixa del capità Àlex Abrines.
Abrines pateix una pubàlgia que el deixarà fora als propers partits, segons va comunicar ahir el club. La Leva Balear va jugar per última vegada el 17 de desembre a la victòria blaugrana contra el Baskonia i des d'aleshores ja s'ha perdut 7 partits de l'equip per aquests problemes físics.
I en categoria femenina, Rebeca Garner ja torna a ser a Girona.
L'escorta californiana ja s'ha integrat a la plantilla dirigida per Roberto Íñiguez per preparar la visita demà a la Seu d'Urgell a l'anada dels vuitens de final catalans de l'Eurocup femenina entre el Cadí la Seu i l'Espart Girona. Garner torna a l'Uni per suplir la baixa de Kelsey Mitchell amb l'objectiu de reforçar la solidesa del conjunt gironí.
En handbol, gran victòria ahir del Granollers a la Lliga Iberdrola.
Les vallesanes van superar el tercer classificat al Valladolid 36-25 en el partit avançat de la 14a jornada de la Lliga Guerreres. Una victòria que dona una injecció de moral al Granollers, que arriba amb molt bona dinàmica a la històrica cita europea de dissabte amb l'anada dels vuitens de la final de la European Cup femenina.
A la competició masculina, encara en handbol, el català Jordi Rivera ha convocat fins a 6 catalans i 2 del Barça per a l'europeu d'handbol.
La inclusió del jugador de la Roca del Vallès, Jan Gurri, ara a l'Sporting de Portugal, és una de les grans novetats de la llista del tècnic gironí per a l'europeu masculí, que arrenca demà i s'allargarà fins al 18 de gener a Alemanya. A Espanya, vigent subcampiona, busca l'or i el bitllet directe per als Jocs Olímpics de París, amb 6 catalans a la llista dels 18. I en Terrafeta, Joan Canyelles, Aleix Gómez, Dani Fernández i Adrià Figueres, a més de Gurri i del porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas.
En waterpolo, la selecció espanyola ja és a quarts de final en les dues categories.
A la femenina, Espanya juga aquesta mateixa tarda a les 4 contra Croàcia per una plaça a semifinals, després de fer una molt bona primera fase. I el convidat estatal masculí també ha acabat primer de grup, el que li ha permès accedir directament a quarts, una eliminatòria que disputarà divendres contra l'avançador del duel entre Geòrgia i el campió del grup D, que es resol avui.
I últim punt, en motor, en marxa ja la quarta etapa del Rally Dakar.
Etapa extensa de 631 quilòmetres, 299 de tram cronometrat i 332 d'enllaç. En motos, Kevin Benavides va guanyar ahir, però Brands és líder de la general. El castellonenc Joan Barrera intentarà lluitar de nou per una victòria d'etapa que ahir va tenir pràcticament a tocar. I en cotxes, Sebastián Loeb ha guanyat l'etapa d'avui i el Raj és líder de la general amb només 29 segons de marge sobre Carlos Sainz. Els millors catalans són Laia Sanz i Nani Roma.
Dimarts 9 de gener, 10 minuts passant de la 1 del migdia, començant parlant de futbol i del sorteig d'ahir a la tarda dels vuitens de final de la Copa del Rei. El més beneficiat a priori va ser el Barça, que s'enfrontarà contra l'únic equip que quedava de la primera federació, l'Unionistes de Salamanca, que ahir mateix va eliminar el Villarreal, l'equip de primera, a la tanda de penals, i que en l'últim partit de Lliga ve de guanyar precisament el 3 de gener el filial blaugrana, el Barça Atlètic, a la primera federació, el Johan Cruyff, per 0-2. Aquesta eliminatòria de vuitens de Copa serà la setmana que ve. Abans, el primer equip blaugrana disputa aquesta setmana la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Aquest mateix migdia el club ja ha viatjat cap a Riad i ho ha fet amb novetats en la convocatòria. En aquest cas són Cancelo i Pedri, cap dels dos encara sense d'alta mèdica, a més de lesionat més recent Íñigo Martínez, que pateix una lesió muscular que es va fer al partit de Copa a Barbastre. Sí que són baixa, no han mitjat ni el porter Ter Stegen, a més de Marcos Alonso i Gavi, lesionat de llarga durada, mentre que reforçant l'equip, jugadors de fitxa del filial com Héctor Ford, Marc Guiu, Pau Cubarsí, Marc Casador, els porters Estralaga i Cochen, a més dels habituals Fermín López i Lamine Yamal. Aquesta és la convocatòria que ha viatjat ja cap a Riad, on el Barça jugarà dijous contra Osasuna en la segona semifinal de la Supercopa. Demà es disputarà la primera entre Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, un derbi madrileny que repetirà la setmana que ve també a la Copa del Rei, amb l'enfrontament més destacat que va determinar el sorteig. A partit únic, recordem, l'altre català d'aquesta Copa, el Girona, jugarà els vuitens com a local a Montilivi contra el Rayo Vallecano dimecres que ve. Televisió Girona, Luna Blanco.
El conjunt de Mitchell s'enfrontarà al Rayo Vallecano Montilivi a partit únic dimecres vinent, dia 17 de gener, a partir de 9:45 del vespre. El partit serà de pagament per tothom, ja que la copa no està inclosa dins l'abonament i, per tant, tothom, sigui abonat o no, haurà de passar per taquilla a comprar la seva entrada. L'entrenador gironí altra vegada s'enfrontarà contra el seu exequip en un partit especial per ell i la seva gent. Aquest cop, però, a partit únic per veure qui accedeix als quarts de final de la competició del CAO. Els dos equips ja s'han enfrontat aquesta temporada en Lliga, però van fer-ho a Vallecas, i els gironins ja es van imposar als madrilenys per 1-2. Un altre dels al·licients de l'eliminatòria serà el retorn de Francisco Rodríguez a Montilivi, l'exentrenador gironí. Així parla el president del Girona Futbol Club, Delfí Geli, al saber el resultat del sorteig.
Bé, doncs arribem als moments ja de màxima igualtat contra equips de la mateixa categoria i contra bons equips. I ara ja és una mica a cara o creu i tindrem que treballar molt per fer intentar passar aquesta eliminatòria contra un molt bon equip que s'està estabilitzant una mica en el mateix procés que nosaltres a primera divisió i que també és capaç de jugar molt bé i que té molt bons jugadors.
El Girona necessitarà superar el Rayo si vol igualar el sostre històric que té a la Copa. Per altra banda, el central del Girona, Eric García, pateix d'una lesió muscular al bíceps femoral de la cama esquerra i el procés de recuperació marcarà la seva disponibilitat.
Gràcies, Luna. Pel que fa als horaris, com dèiem, el Girona Rayo serà dimecres que ve 17 de gener a 9:45 de la nit. El derbi madrileny, el de Copa, serà dijous 18 al Metropolitano, també a 9:45. El de demà de les semifinals de Supercopes es jugarà a les 8 del vespre a l'Aràbia Saudita, mentre que el Barça jugarà o dimecres o dijous que ve, depenent de si es classifica per la final de la Supercopa que es disputaria diumenge. El seu rival a les semifinals d'aquesta Supercopa, aquest dijous, per cert, l'Osasuna, s'enfrontarà a la Real Societat. Encara en futbol ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. El més votat a l'enquesta de la xarxa X ha estat el d'Albert López en la victòria de l'Ospi al camp de la Muntanyesa, la tercera federació masculina, amb el 47,9% dels vots, molt igualat amb el cacau d'Alexis del Sant Andreu a la segona federació, que ha obtingut pràcticament el 43%. També estaven nominats els gols de Miguel Fernández del Prat, també tercera federació, i de Lice Chamorro, de l'Espanyol, a la primera federació femenina. Recordeu que podeu votar cada dilluns i fins a dimarts el millor gol de la jornada al futbol català al nostre compte de @esportsenxarxa. Més futbol, ho explicàvem ahir. El Lleida Esportiu va perdre el liderat del grup 3 de segona federació diumenge contra l'Hèrcules, però es va demostrar que, mica en mica, està tornant la il·lusió pel futbol a la capital del Segrià amb 9.000 espectadors al camp d'esports. UA Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
Aquest passat cap de setmana, la segona Reial Federació Espanyola de Futbol va posar el punt i final a la primera volta amb la disputa del partit entre el Lleida Esportiu i l'Hèrcules al camp d'esports. Un partit, en van parlar el seu moment, més important que un de qualsevol i que va acabar caient del costat dels alacantins davant de 9.000 aficionats de la terra ferma. Amb la fidre enfrontament aquest passat diumenge, el Lleida Esportiu enfila la segona volta com a segon classificat, a un punt d'un Hèrcules que li va pispar el liderat del grup guanyant-lo al camp d'esports. Ángel Viadero, l'entrenador del Lleida Esportiu, deixava clar que la primera volta n'ha estat una de positiva i que la segona meitat del curs, com la primera, l'encarrarà amb la màxima naturalitat possible.
Los números que hemos hecho son muy buenos. Creo que son números extraordinarios, pero Nosotros, como desde el principio hemos visto que el equipo va tan bien, que hay tanta confianza, que hay, que se ha grabado a fuego una idea de juego y una mentalidad competitiva, pues bueno, nosotros la verdad que lo vivimos con mucha naturalidad. No podemos perder el norte. Creo que tenemos que tener la misma ilusión, la misma autocrítica, pero el mismo nivel de exigencia que lo van a tener estos chavales a partir de mañana.
De la veu de l'entrenador a la del capità, un Roger Figueres, que parlava, més enllà de la classificació i la puntuació, de les sensacions que ha anat transmetent el Lleida Esportiu durant els primers 17 partits disputats.
Ja no pels resultats, que sí que al final la gent s'apunta quan guanyes i t'acompanya i tot va cap endavant, però crec que ha sigut de la manera que hem guanyat, que anàvem guanyant aquests partits a casa. I al final això, pues ja et dic, ningú potser s'ho esperava que anés tan bé, i evidentment que ho firmaven tots. L'únic, clar, al final quan hi ets ja no firmes pues, perdre i acabes la primera volta pues, de la manera que acabem, però bueno, al final això pues, ara és el que deia abans, ara és quan ens hem de fer forts i començar la segona volta amb confiança i saber que estarem allà dalt.
Un Lleida Esportiu que aquest diumenge dona el tret de sortida de la segona volta a casa davant la Nucía a les 5 de la tarda. El primer desplaçament del 2024 serà a Terrassa el diumenge 21 de gener a les 5 de la tarda.
Gràcies, Sergi. I a Tercera Federació, un dels que va començar bé l'any aquest cap de setmana va ser el nou Sant Cristóbal, de Cristian García, que va guanyar un dels equips que lluita per entrar a play-off, la Fundació Grama. El conjunt agarenc, després de 2 anys quedant a les posicions capdavanteres i fins i tot quedant-se a un pas l'any passat de l'ascens, ha començat el curs amb molts dubtes, i aquí a l'Enjoc n'hem parlat precisament amb el nou tècnic, que va debutar aquest passat cap de setmana, aquest diumenge, Cristian García, que reconeix la importància de sumar aquests 3 punts després de mes i mig sense guanyar.
Muy contento, ¿no?, de la acogida que ha tenido el grupo del cambio de manera de trabajar y de la idea. La verdad que son chavales que trabajan muy bien durante la semana y contentos. La verdad que ha sido un buen recibimiento y esperemos que dure en el tiempo. Después de la última derrota que tuvimos contra la Popla, hubo cambio de entrenar y bueno, afrontábamos este parón navideño con ilusión de poder afrontar el partido de la competición con sumando los 3 puntos, y bueno, tuvimos la suerte de poder sumar los 3 y bueno, ya se ven las cosas de otra manera.
Un Cristian García, que també en declaracions a aquest programa explicava que el primer objectiu és salvar la categoria per després mirar cap amunt.
Sí, es verdad que el Hospital y el Olot tienen plantillas superiores y que van a estar luchando el título. Lo demás va a estar muy igualado. Yo creo que la segunda posición hacia abajo puede ser que haya gente más descolgada abajo, pero va a estar muy igualada, partidos muy difíciles. Bueno, el objetivo tanto del presidente como del director deportivo Pepe Delgado es salvar la categoría lo antes posible. Si somos capaces de hacer 44 puntos faltando muchas jornadas, pues ya pensaremos en el siguiente objetivo.
El Sant Cristóbal, que suma 18 punts després de 14 jornades, i demà disputa un partit pendent de la 13a jornada al camp del Peralada, que té 4 punts més i que de guanyar se situaria en zona de play-off. Demà en farem la prèvia d'aquest Peralada Sant Cristóbal, que posarà al dia aquest grup 5 de Tercera Federació. En bàsquet us explicàvem ahir el fitxatge d'última hora de mercat de la penya, que ha incorporat el màxim anotador de la CB de la temporada 21-22, el base nord-americà Shannon Evans, de 29 anys, que ha jugat ja prop d'una setantena de partits a la Lliga Endesa, la CB, amb el Betis i també amb el València, amb qui va destacar més, i ara ve de la Lliga Xinesa, del Beijing. Ens ho amplia des de Radio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Joventut ha iniciat l'any amb un nou fitxatge, Shannon Evans, un reforç pel joc exterior verd-negre, amb contracte fins a finals de temporada. Shannon Eugene Evans és un base de 1,85 m i 29 anys que destaca per la seva eficàcia, capacitat anotadora i facilitat per resoldre l'1 contra 1. Compta amb experiència a l'ACB, on ha disputat 67 partits entre el Betis i el València Bàsquet, generant bones estadístiques. El base nord-americà va ser protagonista a les files del Betis la temporada 2021-2022 amb números d'MVP. Va destacar per ser el segon màxim anotador amb una mitjana de 17,4 punts per partit, així com el màxim assistent de la Lliga amb 6,4 assistències i el jugador que va recuperar més pilotes de la competició. La darrera temporada Evans va iniciar-la al Betis, però va fer el salt al València Bàsquet, que li va permetre competir a l'Eurolliga. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, considera que Evans podrà cobrir amb garanties la baixa de Guillem Vives i, quan aquest torni, aportar altres aspectes positius a l'equip amb el seu joc.
Primer, reforçar la posició de base amb la lesió del Guillem. Un cop vingui el Guillem, doncs poder-nos reajustar tots, fer una mica més de domini del pick and roll i tenir més controladors de pilota i més generadors. A partir d'aquí, doncs intentar fer un joc més ràpid amb aquesta divisió de la pilota i poder treure més rendiment i més punts de tots els altres jugadors.
El nou base verd i negre arriba procedent de la Lliga Xinesa, on va començar la temporada i ha disputat 14 partits amb els Ducks de Pequín, anotant 13,5 punts i fent un total de 5,2 assistències per partit.
Gràcies, Ferran. I de la Lliga CB a la Lliga EVA. I parlant de la victòria del Valls contra el Mollet, en un duel important de dos equips de la part alta que intenten seguir l'estela del Bisbal Bàsquet, que segueix imparable i que continua en ple de victòries. Ja són 12 en 12 partits. Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
El Bisbal Bàsquet continua vivint una temporada de somni. Aquest diumenge, en el derbi gironí contra el Quart, que es va jugar al Pavelló Vell, van aconseguir un resultat favorable de 76-62 i, per tant, sumant la primera victòria del 2024 i la ja dotzena consecutiva de la temporada. Així doncs, comencen el nou any tal com van acabar l'anterior, invictes i liderant la taula classificatòria. Si bé és cert que en aquest partit van patir d'una grisa i freda primera part, els bisbalencs es van acabar activant, obrint forat al marcador fins a tornar a assolir el repte de continuar guanyant. Ara tornen a tenir una nova prova de foc aquest dimecres quan visitaran la pista del Mollet per disputar el partit de la dotzena jornada que s'havia de jugar el diumenge 17 de desembre, però que es va ajornar per diverses lesions i malalties dels rivals. Aquest tornarà a ser un partit clau perquè el Mollet els va perseguint els talons i la victòria els permetria agafar-los distància, tot i que després d'haver perdut aquesta setmana a la pista del Valls, els de Mollet han baixat de la segona a la tercera plaça i els ha passat per davant el mateix Valls. L'objectiu dels de Carles Rofes continua sent, doncs, el mateix que van allargant cada partit que passa, el de sortir per una nova victòria que faci durar el màxim de temps possible aquest somni de no haver perdut cap duel.
I en handbol, gran victòria ahir del CAC Sec Granollers a la Lliga Guerreras Iberdrola contra el tercer classificat, el Valladolid, que venia en una gran dinàmica a un punt dels co-líders, el Vera Vera i el Màlaga. Per cert, el conjunt basc, contra el qual el Granollers també va empatar, en aquest cas, just abans que acabés el 2023, i el qual les granollerines ahir contra el Valladolid van guanyar d'11, 36-25, en un partit des del Palau d'Esports, en què obria la jornada, la 14a jornada d'aquesta Lliga Guerreras. Així ho valorava el tècnic Robert Cuesta.
Partides van estar els 60 minuts concentrades en el que havien de fer i crec que vam controlar en atac, vam sentir molt còmodes, vam perdre molt, molt poques pilotes i crec que aquesta va ser, sens dubte, la clau del partit, no? No deixar que l'equip rival pogués córrer. I sí que aprofito per agrair públicament l'esforç que està fent tot l'equip, l'esforç que està fent tot el cos tècnic en els moments en els que estem de temporada. És digne d'admirar, sens dubte.
Victòria important que dona una injecció de moral a Granollers, que arriba amb molt bona dinàmica a la històrica cita europea de dissabte, amb l'anada dels vuitens de la final de la European Cup femenina contra l'Eritxe. En la competició masculina, per cert, el català Jordi Rivera ja té llista de convocats per fins a 6 catalans, amb 2 jugadors del Barça, per a l'Europeu d'handbol, que comença demà mateix i s'allargarà, en teoria, si tot va bé, fins al 18 de gener a Alemanya. Ja la novetat principal és Jan Gurri, el jugador de la Roca del Vallès, ara l'Sporting de Portugal, que s'assuma als també catalans Ian Tarrafeta, Joan Canyelles, Aleix Gómez, Dani Fernández i Adrià Figueres, a més del porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas, que buscaran, com a mínim, arribar a la final. Recordem que Espanya és la vigent subcampiona d'Europa i busca l'or en aquest europeu i el bitllet directe per als Jocs Olímpics de París d'aquest estiu que ve. I I de l'europeu d'handbol a l'europeu de waterpolo, la selecció espanyola ja és a quarts de final en totes dues categories. A la femenina, Espanya jugarà aquesta mateixa tarda a les 4 contra Croàcia per una plaça a les semifinals, després de fer una molt bona primera fase, de saltar-se als vuitens. El Comiat Estatal masculí també ha acabat primer de grup i també li ha permès accedir directament a quarts, una eliminatòria que disputarà en aquest cas divendres contra el vencedor del duel entre Geòrgia i el campió del grup D, que es resol avui mateix. David Martínez, català, i de la selecció estatal masculí.
A partir d'ara hem de passar una segona setmana que és ara ja el clau i arribem, jo crec, amb bones sensacions. Tenim 15 jugadors, tots poden jugar, per tant ara arribem que tots han tingut algun partit per demostrar la seva vàlua i ara a partir d'ara, doncs, evidentment, els partits de quart semifinal de treure el nostre millor rendiment. Estic convençut que ara ja mentalment i físicament arribem bé, per tant estic convençut que el nivell d'aquest partit serà bo.
I una de les peces claus de l'equip, el boia del Barceloneta, Roger Taüll, també català, un dels destacats amb la selecció aquest dilluns.
Al final jo crec que és un campionat al qual estem creixent mentre que passa el campionat i al final ja sabíem que això podia passar i ara hem de preparar el partit al qual estem mentalment com físicament i estar concentrats per donar-li tot.
Com dèiem, divendres Espanya jugarà aquests quarts de final de l'europeu masculí amb un rival encara per determinar. La selecció femenina, també farcida de catalanes, jugarà aquesta mateixa tarda a les 4 als quarts de final de l'europeu contra Croàcia. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català, la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
Un cotxe de carreres, un patinet, un metge de cadells,
una pilota de bàsquet, una videoconsola.
Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una, l'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900 111 300 i descobreix l'extraordinari poder de cuidar.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
La bona música amb Lluís Bonamusa, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges a les 3 de la tarda al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Been waiting so long to be
Bon dia i bon dimarts, 9 de gener de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 9 de gener, el Barça ja viatja cap a l'Aràbia Saudita, cap a Riad, ja tenim convocatòria, i han viatjat Cancelo, Pedri i Íñigo Martínez. Tots tres encara sense l'alta mèdica, són dubte per disputar aquesta Supercopa d'Espanya. El Barça jugarà la semifinal dijous contra l'Osasuna. Demà hi haurà l'altra semifinal entre Madrid i Atlètic de Madrid. També parlarem del sorteig d'ahir de la Copa del Rei, el conjunt blaugrana que s'enfrontarà a l'últim rival de la Primera Federació, l'Unionistes de Salamanca, i en aquest cas el Girona, que li ha tocat un equip de primera, però a casa. El Girona, que rebrà el Rayo Vallecano a Montilivi, serà la setmana que ve, en aquests vuitens de final de la Copa del Rei, a partit únic. Parlarem de futbol també amb el tècnic del Sant Cristóbal, Cristian García, que va debutar diumenge amb victòria 1-2, en aquest cas en un final de partit boig al camp de la Grama, uns 3 punts molt importants per agafar aire i ja estar en una zona més tranquil·la a la classificació, després d'un inici de temporada amb dubtes per al conjunt parroquial, per al conjunt agarenc, futbol, però també handbol, waterpolo, motor i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota la cloeta esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, dues novetats importants a la convocatòria del Barça per a la Supercopa d'Espanya.
El conjunt blaugrana ha sortit aquest migdia cap a Riad, a l'Aràbia Saudita, per disputar dijous la semifinal de la Supercopa contra Osasuna, i han viatjat amb l'equip Cancelo i Pedri, cap dels dos encara sense l'alta mèdica, a més del lesionat més recent, Íñigo Martínez, que pateix una lesió muscular que es va fer al partit de Copa a Barbastre. Sí que són baixa i no han viatjat ni el porter Ter Stegen, a més de Marcos Alonso i Gavi, mentre que reforçaran l'equip els jugadors amb fitxa del filial Héctor Fort, Marc Guiu, Pau Cubarsí, Marc Casador, els porters Astralaga i Cochen i els habituals Fermín López i Lamine Yamal.
Un Barça que va tenir sort en el sorteig ahir als vuitens de final de la Copa del Rei.
Doncs sí, perquè els blaugranes s'enfrontaran a l'únic equip que quedava de la Primera Federació, l'Unionistes de Salamanca, que ahir mateix va eliminar el Villarreal a tanda de penals després de l'empat a un al temps reglamentari, i que l'últim partit de Lliga ja va guanyar precisament el filial del Barça, el Barça Atlètic, el Johan Cruyff, per 0-2. El Girona, de la seva banda, jugarà com a local contra l'exequip del seu entrenador, Michel, el Rayo Vallecano.
Aquesta eliminatòria de vuitens de final de la Copa del Rei es disputarà la setmana que ve, entre setmana, amb horaris ja confirmats, condicionats, això sí, a la Supercopa.
El Girona Rayo serà dimecres que ve, 17 de gener, a Montilivi, a 9:45 de la nit, mentre que el Barça jugarà o dimecres 17 o dijous 18, depenent de si es classifica per la final de la Supercopa. El seu rival a semifinal, Osasuna, s'enfrontarà, per cert, a la Reial Societat en una eliminatòria en què destaca el derbi madrileny al Metropolitano entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid.
De fet, hi haurà dos derbis madrilenys en una setmana. Demà mateix a les semifinals de la Supercopa a Riad i dijous de la setmana que ve a 9:45 de la nit al Metropolitano a la Copa del Rei. En bàsquet, us ho explicàvem ahir, ja és a Badalona el nou fitxatge de la penya, Shannon Evans.
El base nord-americà ve de la Lliga Xinesa i ja va ser el màxim anotador de l'ACB la temporada 21-22 amb el València i arriba per accelerar el joc de l'equip i per donar molts punts a l'equip verd i negre. Evans, d'1,85 i 29 anys, ha jugat prop d'una setantena de partits a la Lliga Endesa amb el Betis i amb el València.
Més bàsquet, comença setmana a 3 partits per al Barça, que juga demà ja a partit d'Eurolliga contra l'Olympiacos i que continua amb la baixa del capità, Àlex Abrines.
Abrines pateix una pubàlgia que el deixarà fora els propers partits, segons va comunicar ahir al club. L'Ale Balear va jugar per última vegada el 17 de desembre a la victòria blaugrana contra el Baskonia i des d'aleshores ja s'ha perdut 7 partits de l'equip per aquests problemes físics.
I en categoria femenina, Rebecca Garner ja torna a ser Girona.
L'escorta californiana ja s'ha integrat a la plantilla dirigida per Roberto Íñiguez per preparar la visita de demà a la Seu d'Urgell en l'anada dels vuitens de final catalans de l'Eurocup femenina entre el Cadí la Seu i l'Espart Girona. Garner torna a l'Uni per suplir la baixa de Kelsey Mitchell amb l'objectiu de reforçar la solidesa del conjunt gironí.
En handbol, gran victòria ahir del Granollers a la Lliga Iberdrola.
Les vallesanes van superar el tercer classificat a la Valladolid per 36-25 en el partit avançat de la 14a jornada de la Lliga Guerreres. Una victòria que dona una injecció de moral al Granollers, que arriba amb molt bona dinàmica a la històrica cita europea dissabte, amb l'anada dels vuitens de final de la European Cup femenina.
En la competició masculina, encara en handbol, el català Jordi Rivera ja ha convocat, ja ha fet llista per a fins a 6 catalans i 2 jugadors del Barça per a l'europeu d'handbol.
La inclusió del jugador de la Roca del Vallès, Jan Gurri, ara a l'Sporting de Portugal, és una de les grans novetats de la llista del tècnic gironí per a europeu masculí, que arrenca demà i s'allargarà fins al 18 de gener a Alemanya. Espanya, vigent subcampiona, busca l'or i el bitllet directe per als Jocs Olímpics de París, amb 6 catalans a la llista de 18. I en Terrafeta, Joan Canyelles, Aleix Gómez, Dani Fernández i Adrià Figueres, a més de Gurri i del porter del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas.
En waterpolo, la selecció espanyola ja és a quarts de final en les dues categories.
A la femenina, Espanya juga aquesta mateixa tarda a les 4 contra Croàcia per una plaça a semifinals, després de fer una molt bona primera fase. I el combinat estatal masculí també ha acabat primer de grup, el que li ha permès accedir directament a quarts, una eliminatòria que disputarà divendres contra el vencedor de l'Ovel entre Geòrgia i el campió del grup D, que resol avui.
I un últim punt, en motor, en marxa, ja està a punt d'acabar la quarta etapa del Rally Dakar.
Doncs sí, Martí, una etapa molt extensa de 631 quilòmetres, 299 de tram cronometrat i 332 d'enllaç. En motos, Kevin Benavides va guanyar ahir, però Brands és líder de la general. El castellonenc Joan Barreda intentarà lluitar de nou per una victòria d'etapa, que ahir va tenir pràcticament a tocar. I en cotxes, Sebastián Loeb ha guanyat l'etapa d'avui. I el Raji és líder en general de la general, volíem dir, amb només 29 segons de marge sobre Carlos Sainz. Els millors catalans, recordem-ho, són Laia Sanz i Nani Roma. Ladies and gentlemen.
Dimarts 9 de gener, actualitzem abans de començar la informació de la quarta etapa d'aquest Dakar, que hi ha hagut canvi en la classificació general de motos. Ara lidera el xilè Nacho Cornejo en cotxes. Victòria d'etapa, com dèiem, per l'excampió del món de ral·li Sebastián Loeb, mentre que Carlos Sainz, segon a Said Terreny, respecte al líder del saudita Al Raji. I bona etapa, això sí, per als catalans Nani Roma i Laia Sanz, que han aconseguit arribar tots dos entre els 15 primers, també en cotxes. En futbol, el sorteig d'ahir a la tarda dels vuitens de final de la Copa del Rei, el més beneficiat va ser el Barça, a priori, que s'enfrontarà contra l'únic equip que quedava a la primera federació, l'Unionistes de Salamanca, que ahir mateix va eliminar el Villarreal a la tanda de penals. Aquesta eliminatòria de vuitens de Copa serà la setmana que ve. Abans, el primer equip l'haurà de disputar aquesta setmana la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Aquest mateix migdia el club ja ha viatjat cap a Riyadh, a l'Aràbia Saudita, per disputar dijous la semifinal contra Osasuna. I han viatjat en l'equip Cancelo i Pedri, cap dels dos encara sense l'alta mèdica, a més de lesionat més recent, Íñigo Martínez, que pateix una lesió muscular al bíceps femoral de la cama dreta, que es va fer el partit de Copa a Barbastre. Sí que són baixa i no han viatjat ni el porter Ter Stegen, a més de Marcos Alonso i Gavi, lesionat de llarga durada, mentre que reforçant l'equip, jugadors del filial han fitxat al filial com Héctor Fort, Marc Guiu, Pau Cubarsí, Marc Casadó, a més dels porters Estralaga i Cochen, i els habituals Fermín López i Lamin Yamal. Com dèiem, el Barça jugarà dijous contra Osasuna a la segona semifinal de la Supercopa. Demà es disputarà la primera entre Real Madrid i l'Atlètic de Madrid, un derbi madrileny que repetirà la setmana que ve també a la Copa del Rei, amb l'enfrontament més destacat que va determinar el sorteig d'ahir d'aquests vuitens. L'altre català encara viu a la Copa, el Girona, jugarà els vuitens com a local a Montilivi contra el Rayo Vallecano. Així ho valorava el president del club gironí, del Figeli.
Bé, pues, arribem als moments ja de màxima igualtat contra equips de la mateixa categoria i contra bons equips. I ara ja és una mica a cara o creu i tindrem que treballar molt per fer intentar passar aquesta eliminatòria contra un molt bon equip que s'està estabilitzant una mica en el mateix procés que nosaltres a primera divisió i que també és capaç de jugar molt bé i que té molt bons jugadors.
Pel que fa als horaris, el Girona Rayo serà dimecres que ve el 17 de gener a 2:15 de la nit. El derbi madrileny de la Copa serà dijous 18 al Metropolitano, també a 2:15. El de demà de semifinals de Supercopa és demà a les 8 del vespre, a Riyadh, mentre que el Barça jugarà o dimecres o dijous de la setmana que ve, depenent de si es classifica per la final de la Supercopa. El seu rival a les semifinals d'aquesta Supercopa, l'Osasuna, s'enfrontarà en aquesta Copa del Rei a la Reial Societat. Encara en futbol, ja tenim millor gol de la jornada del futbol català. El més votat ha estat de l'enquesta de la xarxa X, ha estat l'Albert López, en la victòria de l'Òspic al Camp de la Muntanyesa, la tercera federació masculina, amb el 47,9% dels vots, bastant igualat amb el cacau d'Alexis del Sant Andreu, a la segona federació, que ha obtingut el 43% dels vots. També estaven nominats els gols de Miguel Fernández del Prat, també tercera federació, i de Lice Chamorro, de l'Espanyol, a la primera federació femenina. Recordeu que podeu votar cada dilluns i fins dimarts el millor gol de la jornada del futbol català al nostre compte de X de Twitter, @esportsenxarxa. Més futbol, ho explicàvem ahir, el Terrassa va guanyar, victòria important i 3 punts importants per al conjunt agarenc de Xus Trujillo, encara que no serveix encara per sortir de la zona de descens, on encara hi són, això sí, a només 2 punts de la salvació i a 1 punt de la plaça de play-out. Més detalls de Canal Terrassa, amic Romagosa.
El Terrassa Futbol Club aconsegueix una importantíssima victòria al camp de la Penya Deportiva. Aitami va avançar als agarencs i només la falta d'encert va fer que el Terrassa no pogués aconseguir una victòria més àmplia. Escoltem a Xus Trujillo, entrenador del Terrassa.
El equipo se ha mostrado con personalidad en un campo muy complicado, ante un rival muy difícil, y creo que los tres puntos son merecidos, ¿no? Creo que pensábamos que la segunda íbamos a sufrir más, la verdad, con el viento en contra y esos fantasmas que nos aparecen a nosotros cuando tenemos el resultado a favor. Pero bueno, he visto al equipo con personalidad. La primera parte, pasando esos 15-20 minutos en el que el rival te ayuda y te presiona y quiere hacerse dueño del partido, creo que pasando esos 15 minutos de rigor, creo que el equipo ha tenido la pelota, se ha manejado bien. Es verdad que a lo mejor los últimos metros no hemos tenido mucha claridad, no hemos tenido la paciencia suficiente para que el ataque sea organizado. Pero bueno, creo que las mayores y mejores ocasiones las tenemos nosotros. Por lo menos rondamos más el área que el rival.
Amb aquests 3 punts, el Terrassa no surt de la zona de descens, però com a mínim doncs comença aquest any 2024 amb una victòria. Els agarencs tornen a jugar fora de casa. Serà l'inici de la segona volta davant el Badalona Futur.
Gràcies, Miqui. No marxem de Terrassa, però parlem de Tercera Federació, un dels que va començar bé l'any. Aquest cap de setmana passat va ser el nou Sant Cristóbal de Cristian García, que va guanyar un dels equips que lluita per entrar a play-off a la Fundació Grama. El conjunt agarenc, després de 2 anys quedant a les posicions catavanteres d'aquesta Tercera Federació i fins i tot quedant-se a un pas la temporada passada de l'ascens, ha començat el curs amb molts dubtes i es van dur 3 punts molt importants per agafar aire ahir. Demà mateix, per cert, es posa al dia aquest grup 5 de Tercera Federació amb un partit pendent entre el Peralada i el Sant Cristóbal. I per parlar tenim al telèfon el tècnic del conjunt agarenc, Cristian García. Cristian, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, vau començar l'any amb victòria al camp de la Grama. Suposo que una injecció de moral per reforçar un equip que no guanyava des de fa mes i mig i també per tu com a entrenador.
Sí, la verdad que, bueno, después de la última derrota que tuvimos contra la Popla, hubo cambio de entrenador y, bueno, afrontábamos este parón navideño con ilusión de poder afrontar el partido de la competición con sumando los 3 puntos y, bueno, tuvimos la suerte de poder sumar los 3 y, bueno, ya se ven las cosas de otra manera.
No sé si com es va guanyar també importa, també amb aquest final boig, amb aquest gol al final del partit.
Sí, bueno, fue la primera parte, yo creo, igualada. Yo creo que la grama en la primera parte sí que nos generó un poco más. Sabíamos que era un campo difícil contra un muy buen equipo. Bueno, la segunda parte creo que estuvimos mejor. Tuvimos la suerte de adelantarnos en el marcador y, bueno, luego, como te dices, ¿no?, fue un partido loco. Nos empataron al minuto y a los 2 minutos volvimos a marcar. Lo que no habíamos sido capaces de hacer en 85 minutos, fuimos capaces de hacerlos en 3.
Com et vas trobar l'equip quan vas arribar? En aquesta aturada també de Nadal, amb el canvi d'entrenador, com dèiem, amb un inici de temporada amb dubtes, amb moltes derrotes.
Bueno, la verdad que estoy muy contento, ¿no?, de la acogida que ha tenido el grupo, del cambio de manera de trabajar y de la idea. La verdad que son chavales que trabajan muy bien durante la semana y, bueno, y contentos. La verdad que ha sido un buen recibimiento y esperemos que dure el tiempo.
I ara toca Peralada, un partit pendent, demà mateix, aquest dimecres, que si guanyeu allà fareu un salt important, també per començar a mirar més cap amunt i no tant cap avall.
Bueno, nosotros miramos a día de hoy, como tú dices, ¿no?, mañana campo de Peralada, un rival difícil, a las 8 de la noche, nos condiciona también el tema de laboral de muchos jugadores, pero bueno, vamos a intentar sumar de 3 y así poder dejar de mirar hacia abajo y estar en media tabla más tranquilos.
¿Qué destacarías de aquest Peralada?
Bueno, es un buen equipo. Yo creo que siempre está en las posiciones de arriba, hacen buenos equipos, buenos jugadores, tiene una buena dinámica en casa. También si gana este partido aplazado se meterá en playoff. Y, bueno, pues me antoja, pues, como un partido como la Fundación, un partido difícil, complicado, que se dará, que ganará con el control de los pequeños detalles.
Vaig acabant. Deixa'm preguntar-te per com està la Lliga en general. Ara ho deies, la Grama i també el Peralada lluiten per aquestes posicions de play-off. Hi ha un grup molt gran que lluita per posar-se a play-off. L'Hospi, ex-equip teu, i de fet, i l'Olot també lluiten per a dalt. No sé com estàs veient la Lliga, com l'has vist des de fora, i ara que estàs a dins també veient aquest grup 5 de la Tercera Federació.
Muy igualada, yo creo que es muy igualada en todos niveles. Sí, es verdad que el Hospitalet y el Olot tienen plantillas superiores y que van a estar luchando el título. Lo demás va a estar muy igualado. Yo creo que la segunda posición hacia abajo, quitando cara, puede ser que haya gente más descolgada abajo, pero va a estar muy igualada, partidos muy difíciles, y que si te descuidas y estás dos semanas sin sumar, te meterás en la zona baja, y si eres capaz de sumar de tres en tres, dos semanas, pues te meterás en la alta.
Ara, si et faig l'última, no sé si des del club se't va plantejar o tu et planteges com a equip també algun objectiu concret que a final de temporada ja tornen al Sant Cris.
Bueno, el objetivo tanto del presidente como del director deportivo Pepe Delgado es salvar la categoría lo antes posible. Si somos capaces de hacer 44 puntos faltando muchas jornadas, pues ya pensaremos en el siguiente objetivo.
De moment, el primer pas, el més immediat, és aquest dimecres el grup 5 de la Tercera Federació es posa al dia, amb aquest Peralada de Sant Cristóbal, pendent de la 13a jornada. N'hem parlat amb el nou entrenador de l'equip de Terrassa, Cristian García. Cristian, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort per aquest partit i pel que queda de temporada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un abraço.
En bàsquet, un parell de punts. A la Lliga Leport, el Força Lleida continua amb molt bona dinàmica i ja és setè, consolidant-se en zona de play-off. 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El primer desplaçament que va encarar l'ICG Força Lleida aquest 2024 era un de complicat, i és que deixam de banda que es veien escales amb el Menorca, el full de ruta del viatge no en va ser un de senzill. El conjunt de Jaren Cuentra va aconseguir una victòria important, la quarta seguida, tal com dèiem, un dels jugadors de l'ICG Força Lleida, Javi Vega.
Sí, sí, sobretot eso, ¿no? No fue un partido bonito, no fue un partido a lo mejor... de muy buen juego, pero fue un partido a pocos puntos. Menorca es, si no me equivoco, la cuarta mejor defensa de la liga, o sea, que aunque esté ahí abajo, ellos sobre todo en casa son muy duros, y bueno, es una victoria en un campo muy difícil y hemos de quedarnos con eso, ¿no? Es, ya te digo que era un partido que fácilmente se podía perder, ¿no? Al igual que perdimos en Cantabria, son pistas muy difíciles que esos equipos en casa se hacen fuerte.
A nivell esportiu, segons Vega, la solidesa de l'equip està sent una de les claus d'aquest bon moment dels lleidatans.
Sí, eso son dinámicas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en la cara opuesta está el Betis, que ahora ganó, pero los primeros partidos siempre perdía de uno, y es cuando estás en una mala dinámica no eres capaz de cerrar esos partidos. Y cuando estás en una buena dinámica, digamos que se cierran solos a veces, ¿no? Hemos sacado partidos el día de Kenia aquí en casa, que lo gana él prácticamente con dos triples, pues eso con unas malas sensaciones lo hubiésemos perdido seguro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa inercia que llevamos nos ayuda a cerrar partidos, ¿no?, a día de hoy.
Amb quatre victòries consecutives, l'ICG Força Lleida es manté a la setena posició amb 10 triomfs al seu compte particular. Al seu davant, Valladolid i Tizona Burgos amb 11, Guipúscoa, Coruña i San Pablo Burgos amb 12 i el Movistar Estudiantes amb 13. És el líder en solitari.
Gràcies, Sergi. I de l'ACB, de la Lliga Leport, volíem dir a l'Ep Plata, per una categoria menys, per parlar de la victòria del Club Bàsquet Prat de diumenge a Palma, que consolida els Potablava a la part alta també de la classificació. El Prat Ràdio, Míriam Roures.
El Club Bàsquet Prat ha arrencat el 2024 amb victòria a la pista d'un Palma en caiguda lliure i s'ha refet del mal gust de boca que va deixar el darrer partit del 2023, amb una derrota i mala imatge contra l'Horta Godella. El conjunt pretenc, el pavelló de Son Moix, es va retrobar amb les bones sensacions, com la de superar els 80 punts de notació. I és que feia 6 partits que el Prat no arribava a aquesta xifra i ha pagat aquest baix encert en la notació amb derrotes com la del Godella. Una victòria contra Palma que es produeix en la segona jornada de la segona volta ja. Una fase regular de l'Alep Plata que serà molt ràpid i que dona poc marge per l'error. Tot i que el conjunt pretenga és encara un equip en construcció que està acabant d'encaixar les últimes peces que han arribat a la plantilla, com la de l'escorta californià Tyler Cartaino, que ja ha debutat amb l'equip amb una molt bona actuació contra Palma, amb més de 26 minuts a pista, 10 punts i 7 assistències. Escoltem Albert Canyelles, entrenador del Club Bàsquet Prat, parlant de la segona part de la temporada.
No estem ni a la meitat de la temporada si comptem el play-off, no? Si ens classifiquem pel play-off, la temporada acabarà a meitat finals de maig i estem a principis de gener, vull dir que queden 5 mesos, o pràcticament 5 mesos, i això és temps suficient. El que passa és que no podem anar deixant-nos partits ja no guanyats o perduts, sinó sense aprofitar, sense exprimir-nos al 100% com el cas de Godella o com a Tarragona. Això sí que no ens pot tornar a passar.
L'Alep Plata arribarà aquest proper cap de setmana a la 16a jornada i el Club Bàsquet Prat tindrà el seu primer derbi català de la segona volta. Rebrà la visita el pròxim diumenge de l'Hospitalet al pavelló Joan Busquets de l'Estruc.
I en handbol, gran victòria ahir del CAC Sec Granollers a la Lliga Guerreras i Iberdrola contra el tercer classificat, el Valladolid, que venia en una gran dinàmica a un punt dels co-líders, Vera Vera i Màlaga, i el qual les granollerines van guanyar d'11, 36 a 25 al Palau d'Esports en un partit que obria la jornada, la 14a jornada. El Granollers que arriba, per tant, amb molt bona dinàmica a la cita històrica que arriba aquest dissabte mateix al matí amb l'anada dels vuitens de final de la European Cup femenina contra l'Erice italià. Ràdio Granollers, Fàtima Ortí.
El CAC 7 Granollers estrena l'any amb una victòria destacada. La d'ahir contra el Valladolid és una mostra més que l'equip està fort i molt motivat per mantenir aquest ritme de joc. L'entrenador Robert Cuesta ha valorat així el partit.
L'equip ahir va fer un autèntic partidàs. Van estar els 60 minuts concentrades en el que havien de fer i en atac vam sentir molt còmodes. Vam perdre molt, molt poques pilotes i crec que aquesta va ser, sens dubte, la clau del partit, no? Ja que el Caja Rural o la Valladolid pogués córrer.
Concentració i seguretat han estat el tàndem perfecte per endur-se la victòria del Palau d'Esports de Granollers. Sobretot, Robert Cuesta destaca el paper de la defensa, que va tenir molta feina.
En defensa també vam estar molt, molt bé. És veritat que la seva lateral dreta, la Maria Moloni, ens va fer molt mal, però tota la resta crec que ho teníem molt ben controlat. Les jugadores se sentien molt, molt segures a l'hora de defensar.
A més, Cuesta ha aprofitat per agrair l'esforç de jugadores i equip tècnic per aconseguir un bon rendiment i també els millors resultats.
L'esforç que està fent tot l'equip, l'esforç que està fent tot el cos tècnic en els moments en el que estem de temporada és digne d'admirar, sens dubte.
Tot plegat, el partit deixa bones sensacions per encarar l'anada dels vuitens de final de l'European Cup. El partit es jugarà dissabte al matí, també al Palau d'Esports, on les vallesanes rebran les italianes de l'Erice de Sicília.
I en atletisme, les instal·lacions de la pista coberta d'atletisme de Catalunya situades a Sabadell duran el nom, finalment, de Carme Valero, segons vam poder saber ahir mateix. Més detalls de Ràdio Sabadell, Sergi Parc, bon dia.
Bon dia. Després de la mort de la històrica atleta olímpica el passat 2 de gener, els portaveus municipals de la ciutat de Sabadell han acordat la nova nomenclatura per retre-li homenatge. Es preveu que la proposta de canvi de denominació de l'equipament es pugui sotmetre a aprovació al ple del mes de febrer. El dia del funeral de Valero, el president del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, també va anunciar que el CAR de Madrid portaria el nom de l'atleta. Són homenatges a la històrica figura de Valero, a més de ser la primera atleta olímpica espanyola i guanyat dos cops al Campionat del Món de Cross, va vestir els colors de la Joventut Atlètica Sabadell durant bona part de la seva carrera.
Moltes gràcies, Sergi, des de Ràdio Sabadell. I acabem el programa actualitzant una mica la informació de la quarta etapa del Rally Dakar, en aquest cas amb grans notícies per Laia Sanz, la pilot catalana que ha arribat 14a i ha marcat d'aquesta manera el seu millor registre en cotxes de la seva història a 16 minuts 38 segons amb lliurar la 16a posició que va fer a la segona etapa. La general de la pilot de Corbera Llobregat és 17a i somia, per tant, en entrar en el top 10. També bona etapa per a Nani Roma, que també ha aconseguit arribar entre els 15 primers, etapa extensa de 631 quilòmetres entre Al Salamiya i Al Hofuf. En aquest cas, en motos ha canviat també el líder, ha guanyat Nacho Cornejo, el xilè Nacho Cornejo, que és el nou líder de la general en motos. En cotxes, a l'etapa l'ha guanyat l'excampió del món de ral·lis Sebastián Loeb. Carlos Sainz, que és segon, ha seguit terreny respecte al líder del saudita Al Raji. I per tant, com dèiem, el més destacat, la magnífica etapa de Nani Roma i Laia Sanz, els dos catalans que han aconseguit arribar entre dels 15 primers. I abans d'acabar en waterpolo, a l'europeu, la selecció espanyola ja és a quarta final en les dues categories, tant femenina com masculina. La femenina d'Espanya juga aquesta mateixa tarda a les 4 contra Croàcia per una plaça a les semifinals, després de fer una molt bona primera fase. I el combinat estatal masculí també ha acabat primer de grup, en el que li ha permès accedir directament a quarts i saltar-se als vuitens, una eliminatòria que disputarà divendres contra el vencedor del duel entre Geòrgia i el campió del grup D, que es resol avui mateix. David Martín és el seleccionador estatal masculí.
A partir d'ara hem de passar una segona setmana que és ara ja el clau i arribem, jo crec, amb bones sensacions. Tenim 15 jugadors, tots poden jugar, per tant ara arribem que tots han tingut algun partit per demostrar la seva vàlua i ara a partir d'ara, doncs, evidentment, els partits de quart semifinal de treure el nostre millor rendiment. Estic convençut que ara ja mentalment i físicament arribem bé, per tant estic convençut que el nivell d'aquests partits serà bo.
Com dèiem, divendres Espanya juga aquests quarts de final de l'europeu masculí amb un rival encara per determinar. La selecció espanyola femenina, també farcida de catalanes, es disputarà aquesta mateixa tarda a les 4 aquests quarts de final de l'europeu contra Croàcia. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Un cotxe de carreres, un patinet, un metge de cadells,
una pilota de bàsquet, una videoconsola.
Aquestes festes ens demanem moltes coses. Les nenes i els nens de Nepal només se'n demanen una, l'atenció que necessiten. Col·labora amb la Fundació Vicente Ferrer. Truca al 900 111 300 i descobreix l'extraordinari poder de cuidar.
Sona? La música que vols a Jukebox.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Floten les paraules que amaguen els secrets. Tu i jo podem llegir-los, sabem com s'ha de fer. Me'ls dius a cau d'orella que no els escolti el vent. No passis pena, saps que te'ls guardaré. Guarden els teus llavis un munt de secrets. Deixa'm descobrir-los, deixa'm ser el primer.
Bona tarda, és dimarts 9 de gener de 2024 i els